sé si t'hi has fixat, però cada vegada més bars, restaurants i cafeteries et deixen triar si vols racions més grans o més petites. Mira, per exemple, l'altre dia vaig anar a una hamburgueseria a Barcelona on podies escollir la mida de l'hamburguesa, petita, mitjana o gran. En altres llocs, quan et donen la carta, veus que alguns plats tenen ració sencera o mitja ració. I ara també, en alguns restaurants que fan menú al migdia, també hi ha l'opció de menú curt o de menú llarg. Com és que el sector de la restauració ara ofereix plats i racions més petites? Vol dir que els clients demanen menys quantitat? És perquè ja no tenim tanta gana o perquè volem menjar més lleuger? Alguns restaurants ho promocionen com els nous menús Ozempic. Què hi té a veure aquest medicament en tot això? Soc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3CAT Info. La Cristina Herranz és periodista de TV3, especialitzada en informació econòmica. Hola, Cristina, benvinguda.
Gràcies.
Cristina, les últimes setmanes tu has estat treballant en aquest tema, aquesta nova tendència de les racions més petites i dels menús més curts que a poc es va estenent aquí a Catalunya. Com és que has decidit investigar i treballar aquest tema?
Doncs mira, estudiant i analitzant tendències, una d'elles és aquesta, que creix aquesta moda i aquesta popularitat per prendre o punxar-se fàrmacs per perdre pes. I l'estrella, el més popular, és l'Ozempic, és aquest fàrmac conegut perquè redueix la gana i, per tant, quan redueixes la gana, doncs baixes de pes. L'Ozempic és el més popular, el més conegut. Això, de moment, és un fenomen, aquesta tendència és un fenomen molt establert als Estats Units. Allà ens hem trobat que hi ha restaurants que estan començant a oferir àpats més lleugers. En el cas d'una hamburgueseria, per exemple, de Nova York, està oferint un mini-àpat que consta d'una hamburguesa de 50 grams, en lloc de la tradicional que serien de 200-300 grams, amb quatre patates fregides, una xeringueta de ketchup i un xarrupet de cervesa. És aquesta alternativa que ofereix aquest establiment i aquests establiments nord-americans pels qui mengen poc o que estan prenent algun medicament per, podríem parlar, d'encongir la gana o perdre pes. Als Estats Units, en general, les racions són molt grans. Durant molts anys hem vist doncs, que les racions dels plats eren exageradament grans. Segons un estudi, de fet, de la revista especialitzada en alimentació Foods, les racions als Estats Units són fins a un 13% més grans que els que se serveixen aquí a Europa. I, òbviament, ara les estan començant a reduir per dos motius. Els clients doncs, ja no tenen tanta gana, o si miren més a l'hora de menjar, i també per reduir costos, menys menjar, per tant també redueixen tots aquests costos en l'alimentació.
I lligat a això també hi ha un altre concepte que em sembla interessant, que és el del malbaratament alimentari, no? Suposo que també es devia llançar molt menjar amb aquestes racions tan grans que oferien als Estats Units, i segurament això també els ha servit per ajustar les racions, no?
Així és, els restaurants veien doncs, que quan recollien tots aquests plats als restaurants arribaven a cuina molts plats amb molt menjar i, òbviament, tot aquell menjar que ja està cuinat, allò va a la brossa. Per tant, massa menjar llençat i per reduir, per evitar aquest malbaratament alimentari, doncs, també és una de les causes que ha fet que els restaurants doncs, hagin reduït també la quantitat de menjar que posen als plats.
Cristina, fins ara hem estat parlant del que ha passat als Estats Units, del que hem vist arran, sobretot, d'aquesta expansió del medicament de l'Ozempic, però aquí a Catalunya, a casa nostra, hi ha algun símptoma? Heu detectat alguna pista que aquí també estiguin començant a passar coses en aquest sentit?
Doncs mira, un cop detectat aquest fenomen als Estats Units, hem fet una mica de carrer, hem anat a parlar amb diversos restaurants. Què hem detectat d'entrada? Que hi ha un canvi d'hàbits a favor d'una dieta més saludable. Ens volem cuidar. La tendència per part dels clients és que volen menjar plats més lleugers, racions més petites, més amanides, més verdures, no tants fregits, tants greixos, menjar menys sucre. Restaurants de Barcelona, també de polígons industrials, ens comentaven que tenen el menú amb entrant i dos plats i que la majoria de clients ja opten per només un únic plat i si arriben al postre, perquè també menjar massa quan després t'has d'incorporar una altra vegada a la feina o anar-te'n cap a casa, estratègia és una mica també per menjar menys i per estalviar una miqueta en la butxaca. Ho han notat també els restaurants en els acompanyaments. Abans la gent potser menjava més patates fregides o alguns fregits, ara opta per acompanyar la carn o el peix amb amanides o amb verduretes. Per tant, tot aquest concepte de menjar més saludable.
Nosaltres tenim dos menús, el curt i el llarg, i gairebé tothom es fa el curt i surt bé. I hi ha certs productes que sí que han tingut una davallada, com per exemple ara que em ve al cap és el tema del foie, no?
Trobem que els acompanyaments, quan habitualment doncs, podien anar acompanyats d'uns fregits, i tu preguntaves amb patates fregides, doncs ara en molts casos et diuen si pot anar acompanyat o bé de verduretes o bé d'amanida.
Pel que m'expliques, per tant, Cristina, sí que estem veient aquesta tendència a un menjar més saludable, menys quantitat, racions més petites i més lleuger, però aquí no hauria triomfat, encara si més no, el fenomen Ozempic, és a dir, la influència d'aquest medicament per aprimar-se aquí a casa nostra encara no ha entrat al sector de la restauració.
Aquí veurem què passa. D'entrada no hem trobat a la carta cap menú o cap plat Ozempic, però alguns restaurants ens deien que no trigarem a veure-ho perquè, òbviament, com a estratègia de màrqueting o per promocionar-se en xarxes socials. Sempre està bé, no? Ofereixo el primer plat Ozempic i a demanda, segur que n'hi ha, perquè de gent que es pren aquest fàrmac o s'administra aquest fàrmac, es punxa aquest fàrmac, o gent que no té tanta gana i anem a provar-ho. Per tant, jo crec que no trigarem a veure-ho. I també perquè alguns restaurants asseguren que tal i com la restauració i l'hostaleria es va adaptar als menús vegans, als menús per celíacs, doncs també potser veurem aviat aquests menús o aquests plats adaptats a aquestes persones amb poca gana.
Avui estic parlant amb la Cristina Ranz sobre els canvis d'hàbits de la societat, una societat que cada vegada tendeix a menjar d'una forma més saludable, amb racions més petites, i com això s'està notant al sector de la restauració, als bars i restaurants, tant de casa nostra com també dels Estats Units. Però és que aquests no són els únics sectors on s'està notant l'efecte d'aquests canvis. He llegit que això, Cristina, també està provocant alteracions en el sector de la pastisseria, dels gelats, de les begudes ensucrades... Què està passant amb tot això? També ho noten, eh?
Així és el que dèiem, passa també a la restauració i a les pastisseries. Hem anat a diverses pastisseries i també han notat aquest canvi d'hàbits. El gust pels pastissos o la xocolata, això no s'ha perdut. La gent continua menjant amb dates especials aquell pastís o aquell croissant que em puc permetre aquell caprici aquell dia, però el client sí que veuen que ja no demana tant de sucre. Hem parlat, per exemple, amb la pastisseria Vallflorida Xocolaters a Sant Esteve de Palautordera, que explicava que ha començat a rebaixar les quantitats de sucre i està buscant alternatives. Més sucres invertits, ens deia, o també, sobretot, més mel. I també està augmentant aquell consum de gelats sense tant de sucre, baixos en sucre, i el consum de begudes menys ensucrades.
I tot això, Cristina, està tenint conseqüències a nivell macroeconòmic? És a dir, si baixa el consum de determinats aliments o si es redueixen les quantitats de sucre, com ara deies, això ho acaben notant els fabricants, les grans indústries, o no n'hi ha, per tant, no és massa anecdòtic, de moment, això?
Doncs el que pensàvem que era més anecdòtic ja s'està començant a notar, per exemple, els mercats financers. Ja ho han publicat diversos mitjans econòmics d'aquí aquests dies i també alguns articles que hem llegit aquests dies al Financial Times. L'Ozempic està empenyent, per exemple, a baixar el preu del sucre. Els mercats globals s'està notant que l'ús d'aquests medicaments per reduir la gana doncs ja té conseqüències, per exemple, en els futurs del preu del sucre. Aquesta matèria primera ha caigut a mínims dels darrers 5 anys. Per tant, ara el preu és el més baix des de l'octubre del 2020. Per tant, sí, aquestes conseqüències, veus, fins i tot es comencen a notar els mercats financers. Per què està baixant? Doncs, òbviament, perquè baixa la demanda. Si els pastissers, que dèiem que utilitzen menys sucre, les begudes ensucrades ja no tiren tant, i la tendència és a menjar menys sucre, doncs tota aquesta indústria s'està adaptant a fer productes i elaborar productes amb menys sucre. Un altre exemple, la multinacional Unilever ha detectat que també ha caigut el consum dels gelats que elabora, els Magnum, que és un producte no gelat amb bastant de sucre, amb alt valor calòric, i per tant, les vendes de gelats Magnum han baixat, i això que ha comportat doncs que les accions d'Unilever estan baixant força també la seva cotització a la borsa. Per tant, Eloi, el que fins ara semblava que era un fenomen clínic només, l'ús d'aquests fàrmacs com l'Ozempic per encongir la gana, per perdre pes, està convertint-se ja en un tot un indicador que està canviant els patrons de consum i de demanda global.
Efectivament, aquest canvi d'hàbits a nivell alimentari està tenint conseqüències també en el sector econòmic. Una conclusió molt encertada, la que ens ha costat avui la Cristina Herranz, periodista de TV3, experta en informació econòmica. Cristina, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
El muntatge musical és de Sergi Cotillas. Jo sóc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3CAT Info. Gràcies per escoltar-nos.